Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 10 de febrer, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que ja escalfa motors de cara al carnaval, i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nini Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada divendres i algun dia més ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana amb Joan Trills.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Preparadíssima ja per cap de setmana.
Preparadíssima, oh, i tant que sí.
Amb què ens sorprendràs prou avui a la caravé?
Doncs avui els llençols seran els grans protagonistes d'aquesta secció. Cada quan els renteu? A quina temperatura ho feu? I encara més, sabeu quines conseqüències pot tenir no rentar-los quan toca? Qui no avisa no és traïdor, eh? En uns minuts ens posem a prova tots plegats parlant de llençols a la caravé de la caravana.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Avui recordarem a és que durant aquests dies, però d'ara fa 20 anys, parlaven d'unes fortes inundacions a l'Ebre.
Unes inundacions provocades pel cabdal del riu i que van afectar un ple de ple municipis com Miravet. Per això en parlarem amb el seu alcalde, Toni Llambric. A més, també a Barcelona aquest cap de setmana celebrem la festa d'una de les seves patrones, Santa Eulàlia. Però quina n'és la seva història? Per què és copatrona de la ciutat? En parlarem de tot plegat amb Amadeu Carbó, responsable de patrimoni immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona i folclorista.
És divendres i, per tant, és dia de secció desinformativa, que en temps de crisi sempre va molt bé.
El desinformatiu amb el guionista i humorista Josep Maria Reventós, que ens explicarà aquelles notícies que mai han existit, però que podrien haver-ho fet.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana i ens acompanyarà fins al bar Bodega Bartolí per una agradable conversa, Núria.
La comunicadora Ana Boades, que ha treballat en molts mitjans de comunicació com RAC1, TV3 i Ràdio Televisió Espanyola. És precisament en aquest últim on fa pocs dies s'ha estrenat com a presentadora del programa Mapes Mentals, un programa sobre psicologia que situa la salut mental i el benestar emocional al centre de totes les mirades. Amb ella parlarem de periodisme, de televisió i, sobretot, d'humor.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana, Núria, parlem de cinema i de cuina.
Sí, la xef del restaurant Sempronianà de Parellada ens parlarà d'un dels elements bàsics de la cuina de temporada dels fogons catalans, els calçots. I el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, ens portarà el top 5 de pel·lícules antigues guanyadores dels Goya que estan a les plataformes.
I a partir de les 5 no desintonitzeu tampoc la caravana i no us perdeu la darrera hora d'aquest programa de divendres, perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Sí, perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sergi León i Núria Ros, el nostre safareig per a principiants. A més, tancarem programa amb les músiques per caravana que ens proposa en Marc Pardo, avui escalfant motors de cara al carnaval.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui has estalquejat, Andreu.
Doncs avui us he de dir que em fa molta il·lusió estalquejar la convidada d'avui. Mm-hmm. Primer de tot perquè només entre el seu perfil ja he vist les fotos que li he fet a l'Anna Boades mentre li feies l'entrevista.
Sí,
Joan,
sí, sí.
Al bar Bodega Bartolí. Unes fotos, perdoneu que ho digui, però molt ben fetes.
Sí, t'han quedat molt i molt bé, s'ha de dir.
El que és, és. Senyor
Steve
Jobs.
Això sí.
Que avui sapigueu que Andreu González ve vestit de carnaval ja, ve de personatge. Clar, és com que de Steve Jobs.
A Solsona ja comença demà el carnaval.
Veus?
Ja m'avanço, jo. Això sí, li hauria de dir a l'Anna que no es passi tant amb els filtres. I ja us poso un context. Avís per a navegants, que diria jo. Prepareu-vos per totes les floretes que venen a continuació i que poques vegades em sentireu dir. Perquè, sincerament, li queda molt bé l'estiu, la televisió. Queda bé, massa bé i tot, diria jo. Fa una miqueta de rabieta. Allò que en diem robats, quan no estàs pendent que et facin una foto.
Sí.
Sempre també té un somriure a la cara i es nota que li agrada la seva feina. I vesteix sempre per l'ocasió. Una cosa més desenfadada, doncs texans. Una presentació d'un acte, doncs amb un look vermell total, amb americana i pantalons d'arreglar, super mona. He de dir que el color vermell li queda molt, molt, molt bé.
Sí, senyor.
I ja per acabar, sincerament, escolteu l'entrevista que val molt la pena, però perquè m'entengueu el que diré ara. és molt guapa i queda molt bé a la televisió. Només dic això.
Val molt la pena, Andreu, sempre.
Sí, i tant, sí, Joan.
Sempre val la pena.
Tot el que fa la caravana val molt la pena.
Ara. Escolteu una cosa, per cert, ara que deia que Andreu González va de Steve Jobs avui, si el voleu veure, entreu al Twitter de la caravana, @lacaravanaestel, i allà hi veureu la fotografia d'Andreu González.
També veureu com treballem.
Exacte. Emulant
I la secretària de Steve Jobs, de fons,
que la té al costat,
tota la papada treballant.
Ai. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui de revisió rere revisió. Quan estic sol al pis i he de marxar a Solsona durant el cap de setmana, començo a desconnectar-ho tot i anar habitació per habitació a mirar que tot, absolutament tot, estigui tancat.
Mira, l'altre dia en parlàvem d'això amb en Balaguer.
Sí. I si no és... el que passa és sortir de casa i començar a pensar en tot el que podria haver deixat obert, que segurament no n'està, no? Però el meu cap fa aquestes tonteries.
Podria.
Sí.
Per cert, que aquest cap de setmana puges a Solsona.
Efectivament, i aquest matí m'ha passat. Per això he arribat 5 minutets tard, perquè...
Comenceu ja Carnaval, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, comenceu aviat. Sí. Odies la gent que...
Doncs mira, que et mire fixament quan tens estornuts o et moques.
És bona,
també
aquesta.
Femenia. És a dir,
quan et miren moments incòmodes i tímids. També un altre d'aquests és quan menges.
Compro.
La gent et mire mentre menges.
Sí.
I ja el tema de parlar, quan tu, per exemple, estàs al lavabo fent feina, no.
Com de parlar?
A la gent que et ve...
Sí, que tu estàs al lavabo i et va parlant. I tu, pots deixar-me en pau, sisplau, que estic...
Home,
aquest és un moment molt íntim.
Clar, per això dic. És a dir, els moments íntims són íntims.
Per això es diuen íntims.
Per contra, què et fa feliç?
Doncs mira, ja ho avançaves abans, Joan, doncs em fa feliç que comencem ja el Carnaval de Solsona.
Veus que bé.
Com que tenim tantes ganes, fem com una mena de pre, que és el ball d'assaig i després la nit electrònica.
Nit electrònica, eh?
Sí. És com una mena de posar el fetge a lloc pels dies de festa de la setmana següent.
El fetge, eh?
Efectivament, sí.
Ai, Déu meu. Val. I avui, subsecció nova.
Avui sí, subsecció d'Eurovisió. En aquest cas, deixem de banda el Benidorm Fest, ja en vam parlar massa,
sí.
I ja sabem que no estem d'acord amb la seva decisió. I anem cap a Itàlia, al Festival de San Remo.
Ah, com m'agrada això. Tothom dempeus escoltant l'himne Eurovisió.
Exactament, sí. Mireu, què dir-vos? És que nosaltres som la marca cutre, comparat amb aquest concurs televisiu.
Marca Espanya.
Sí.
A San Remo porta molts anys.
Sí.
Benidorm Fest, que és la primera edició?
No,
és la segona, l'únic que fa molts i molts anys endarrere ja s'havia fet el Benidorm Fest. L'únic que ara s'ha recuperat. Però bé, ho dic això tant per les cançons com pels cantants, pels grups, com també per la realització del show. Mm-hmm. I el que més m'agrada és que sempre hi ha orquestra.
Sí, senyor.
I música en directe, o sigui, a mi m'encanta. O sigui, és tan, tan maco, tant per la música. Això sí que és un festival de la música,
ara.
No el Benidorm Fest. Bé, per qui no ho sàpigui, des del dimarts que porten buscant la veu que representarà Itàlia a Liverpool a finals de maig, en el seu cas hi ha en total 5 nits de concurs i la final és demà. Sabeu com funciona San Remo una miqueta?
Jo no.
No.
Perquè és bastant diferent, és una aliada.
Sí?
Sí, és bastant diferent al que tenim aquí.
Com va això, va?
Doncs mireu, per exemple, el públic no pot votar en la gala 1 i 2.
Ah?
Sí. Després, que són els mitjans que poten en aquesta gala, els mitjans de comunicació.
A les dues primeres són
només
els mitjans de comunicació.
Ah. A més, aquestes...
Ui, et tornaries boig, tu.
Sí, segurament. Ah. Aquestes serates, que és com li diuen, sí, a les gales, es divideixen primer la 1 i la 2 per presentar les cançons, la tercera, on els concursants canten totes les seves cançons, la quarta, que tots els concursants canten versions d'altres cançons que s'havien presentat al Festival de San Remo, punt que trobo bastant interessant,
sí, molt bé,
perquè ho fan amb altres artistes, també, i després la final, on tornen a cantar totes les seves cançons. Totes aquestes serates que van acumulant punts als concursants fins a la gala final, on, quan acabin tots, es farà una votació d'on sortiran 5 finalistes, que se'ls posarà al marcador a 0, i atenció, perquè en aquest cas el vot de la sala estampa, que diguéssim seria la sala de la gala 1 i 2, per tant, els mitjans de comunicació, representen el 33%, el demoscòpic també un 33%, i finalment el públic tindrà un 34% de representació en les votacions.
Per tant, qui decideix és el públic, eh?
Exactament, i poden haver-hi molts i molts canvis. Però, mireu, si us soc sincer, jo ja tinc el meu top 3.
Sí, ja?
Sí. Ja sabeu que jo vaig per avançat, però espero que no em passi massa com amb el Benidorm Fest.
Jo he escoltat algunes cançons ja, de San Remo.
I què tal?
Ara, a mi m'han agradat molt.
Us he de dir que aquí tothom afine.
I Espanya no.
Que és bastant important. En fi, dit això, us poso en primer lloc la cançó que jo crec que quedarà en tercer lloc.
Mica estiu nostàlgic, són aquestes.
Sí, és de Marco Mengoni, Due Vite. Mireu, aquest el poso per tres raons. Bàsicament, perquè canta bé, té un bon directe, i està en primera posició en totes les cases d'apostes per guanyar el concurs de San Remo. Sí, sí, la veritat.
Marco Mengoni, que ja té un nom, el món de la música italiana.
Sí, sí, de fet, és que molts dels concursants de San Remo ja són persones,
ja són cantants.
Sí, efectivament. Però jo us dic una cosa, i una altra raó. Els hi va molt bé als italians portant nois guapos a Eurovisió. I aquí ho deixo.
No, és que Itàlia...
No, no, clar, deixem les coses com són. A Itàlia... La gent és molt guapa.
Sí, sí, hi ha molt noia maco. I molta noia maca, també.
Sí, i aquí us deixo la que jo crec que hauria d'entrar en el podi i que hauria d'entrar en segona posició. In questa notte di sole.
Xula, aquesta. Festiu,
sí,
també.
Sí, és molt...
Com... Molt estiuenca.
Mireu, aquesta és de les més preferides, però sabeu per què la poso en segon lloc?
Per què?
Doncs bàsicament perquè semblen les Azúcar Moreno, cantant millor, òbviament.
Escolta'm.
Però una cançó d'aquestes característiques, i aquí ve el punt negatiu, és que necessita que ballin. Clar. Que ballin. I, a veure, que muntin espectacle. I, pobres, elles dues són dones una miqueta grans, com les Azúcar Moreno, i no s'acaben de moure bé per l'escenari.
Això
però
es practica.
La cançó... És bastant guai.
Està bé, a mi m'agrada molt, la veritat.
És així, discotequera, no?
Sí. Mira, si jo que he dit que era d'estiu, si a Itàlia tinguessin Estrella d'Am, la compraria per l'anunci d'Estrella d'Am.
Ah, mira, que bé.
Veritat.
Nastro Azzurro, tenen una que es diu Nastro Azzurro, que és molt bona, per cert.
Algun dia l'escoltaré, doncs.
Ja. Hi ha primera?
Sí, hi ha primera, i és aquesta. Se la trova que gli errori sono fatti per rifarli ancora tu. Sei la puttana che ha ridato in senso giorni.
Diré una cosa, de les tres, jo crec que la més italiana, no sé com expressar-me millor, Sí, és aquesta.
Sí. Mireu, la cançó, sé que només té un 50% d'Eurovisiva, perquè realment, diguéssim, més Eurovisiva tenia l'altra, la que acabem d'escoltar.
Sí.
No, però se t'enganxa, i això crec que és guai. A més, si podeu mirar la seva actuació, en directe es nota moltíssim que ho sent. Tot el que cante ho sent de primera mà.
És que és molt de festa italiana, aquesta.
Sí, també.
Quan vas amb una discoteca italiana, sona molt així.
I té un ritme així, pop electrònic...
Això està guai.
Sí. I només per això ja se m'ha guanyat. Espero almenys que si no va a Eurovisió no quedi malament, si us plau.
No, home, no. Ens expliques el teu propòsit d'ahir o què?
Doncs sí, el propòsit d'ahir era cantar el karaoke.
És veritat,
sí,
havies de portar anar. Un...
Sí, em sap greu, perquè no us he portat cap tall.
No!
Però un moment, us explico la raó. Em vaig cohibir de tal manera que el micro no va passar ni per les meves mans, en cap moment.
No vas cantar?
No vaig cantar. No sé què em passava. No... Hi havia massa reggaeton per allà...
Farem una altra cosa. Avui no has portat tall de karaoke?
No.
Però jo crec que dilluns vindràs amb una altra cosa i la comentarem en aquesta secció.
Ah, sí, clar.
Sí?
Sí, sí, perquè mira, d'aquí ve el meu nou propòsit.
Ah, val.
Sí, sí, com vaig dir aquest dilluns, em tenyeixo de rosa aquest cap de setmana, amb motiu del carnaval.
Ai.
Sí, portaré el cap rosa durant més d'un mes, segurament.
Més d'un mes, eh?
Sí, ja veurem si després em decoloro alguna cosa, perquè depèn de com em quedi. No, depèn de com em quedi, Joan. Depèn de com em quedi, a partir d'aquí dues setmanes ja no el portaré. Si em queda bé, sí, eh?
Això et dura més d'un mes.
Sí, segurament.
Jo perquè... dic perquè ja hem fet el programa 100, dic que estaria bé que el programa 200 de la caravana et tenyissis el cabell d'aquest blau estel.
No, ja t'ho dic ara. crec que el blau no em quedi tan bé,
no?
Com em pot arribar a quedar el rosa.
Sí, no, el rosa
és un color que queda bé a tothom,
combina,
la veritat.
Combina.
Sí. No, però mireu, amb aquest collal que porto avui, ara imagineu-vos el meu cap rosa.
Sí.
No està mal.
No.
Pels oients porta un collal negre.
Sí.
Seria...
Molt apretadet.
Steve Jobs passat per Andy Warhol.
Ah, doncs sí.
Seria una cosa així.
Sí, 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 sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
16 minuts que passen de les 3 de la tarda i obrim també la nostra cara bé. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui comencem parlant de Netflix. Us ha encantat.
Una de les marques de la casa. Ahir ho debatia amb ma mare, què hem de fer amb les comptes.
Mira, ahir saps parlàvem... què passa? Que no ho sé. això que han fet dels comptes ja ha entrat en vigor?
Jo acabo... Sí. Jo acabo doncs... des d'ahir.
A mi acabaré... funcionava igual, ahir, el Netflix, eh?
A mi també.
Jo acabaré... Sí, perquè clar, és a dir... Ui, és molt complicat d'explicar
sí,
això, eh?
Sí, de fet, jo ho intento explicar, però...
Tira.
A veure, tornem a començar. Sí. Avui parlem de Netflix. Arribarà Netflix.
Ara.
Netflix. I és que sí, senyores i senyors, si d'alguna cosa es parla les últimes hores és d'aquesta nova política de l'empresa, que, com tots sabreu, o almenys intentem saber,
sí.
Doncs el que fa és prohibir que persones que no visquin juntes comparteixin un mateix compte. Fins ara. Aquí ho hem explicat
exacte,
bé.
Exacte, sí.
És per això que ara, doncs, els usuaris de Netflix el que hauran de fer és crear un subcompte pagant gairebé 6 euros, per ser exactes, 5,99, per tal de poder gaudir de les millors sèries i pel·lícules. Per tant, aquest seria el tema. Després, sí? L'entenem. Val. Però, clar, avui, més que parlar-vos dels canvis que ha anunciat la plataforma, que pràcticament doncs, tothom sap perquè se n'ha parlat i molt, des d'aquesta casa també n'hem parlat, us vull parlar de les queixes que estan circulant
per les xarxes socials.
Perquè entre aquesta pluja de queixes i crítiques ens hi trobem una de l'aerolínia Ryanair.
Com?
Sí.
Ryanair s'ha queixat de Netflix? Sí.
Que per què no ha decidit doncs, posar més llenya al foc de la que ja hi ha? Perquè és que tothom s'ha queixat. En aquest cas, la companyia aèria, a través del seu compte de Twitter, ha aprofitat el tuit d'un usuari enfadat, és a dir... Perdoneu, és com si tu ara, Joan, publiques un tuit enfadant-te amb Netflix perquè han fet aquest canvi.
Val.
Doncs Ryanair aprofita el teu tuit i em posa un altre que diu, el següent, us ho tradueixo al català. És més barat volar amb nosaltres. Només us dic hashtag adeu Netflix.
Està bé, això. Està bé, això. Algú li hauria de recordar a Ryanair que volar amb ells també vol dir pagar... una morterada per les maletes, pagar una morterada per entrar primer, pagar una morterada per segons què, en fi.
Clar, és que a banda d'aquest tuit que sí que ha tingut molta repercussió i que se n'han fet notícies, aconseguint, per exemple, més de 233.000 visites, 2.000 retuits, a l'altra cara de la moneda i a la línia del que deies tu ara, Joan, doncs molts usuaris han aprofitat l'ocasió per queixar-se dels preus elevats que imposa Ryanair, no? Per exemple, per afegir una maleta de més en un vol.
Sí.
I entre aquests comentaris en trobem un que diu és més car afegir una maleta amb la companyia Ryanair que 10 anys pagant Netflix.
Per exemple.
Per tant, senyores i senyors de Ryanair, no tant queixar-se i criticar els altres quan vosaltres feu el mateix.
Exacte.
Efecte boomerang.
Patapam.
Sí. Patapam. I res, porto més cosetes i ara prepareu-vos perquè obro espai per donar-vos consells sobre lifestyle, sobre manera de viure.
Ah?
A veure.
Està molt bé, això.
En aquest cas, i us ho avançava amb el sumari, parlarem de llençols. I ho farem d'una manera una miqueta a l'estil joc, val?
Vinga.
Us explico. Jo us faré una sèrie de preguntes sobre el tema, que heu de respondre vosaltres des del micròfon, els oients des de casa,
val.
I al final de tot veurem si cuideu prou els vostres llençols. Els
Andreu
nostres...
González ja s'està rient ell sol, eh?
Per què?
No. Aviam, pregunto.
Tira.
És molt important parlar de llençols, perquè són els nostres companys de vida.
Clar.
Són aquells que no ens abandonen mai.
De vida i de son.
Sí. Això és veritat.
Comenceu, esteu preparats, eh? Podeu quedar com uns marranots davant de tothom.
Sí?
Ai. Sí. Va, primera pregunta. Sí. És a dir, jo us faig pregunta, us dono l'explicació i comprovem si cuideu bé els vostres llençols.
Val.
Cada quan canvieu els llençols vosaltres, sisplau?
Cada setmana. Al final de cada setmana.
Al final de cada setmana.
Cada dues.
Dues setmanes, és a dir, estem parlant ja de 14 dies, eh?
Sí.
Val. Doncs us he de dir que per norma...
Dues setmanes, eh?
Clar, jo no sé si opinar sobre el tema o senyar-me el que diuen els experts.
I tu, senyora?
Jo cada setmana.
Cada setmana, també.
És evident, perdoneu, tinc una tos.
Cada
així.
Diumenge.
Val. Us he de dir que per norma general, els experts aconsellen canviar els llençols una vegada mínim. A la setmana.
Mínim?
Mínim.
Com? O sigui... Estic a la línia de ser marranot.
Sí, a la línia. L'Andreu ja ha passat a ser un marranot declarat.
Sí. Que fort.
Andreu, tens 7 dies més de marranot. Saps el que et vull dir?
Clar.
Anem aplicant-ho, això.
Aquesta freqüència, asseguren els experts, es modifica en casos en els que augmenta la quantitat de brutícia, òbviament,
sí,
i els microorganismes que acumulen. Per exemple, si tu ets una persona que sues molt durant la nit, o dorms, per exemple, despullat o despullada, doncs hauries de canviar els llençols cada 3 o 4 dies.
Perdona?
Sí. Sí. I atenció, perquè això és més que evident, si esteu malalts, doncs ho heu de fer cada 2 dies mínim per eliminar els bacteris i els virus. Sí, ja ho sé, però canvies els llençols cada 14 dies. No m'agrada.
A veure, però depèn molt de la situació, no? Depèn molt de la situació, ara tu mateix ho explicaves.
No, jo explico que si tu estàs malalt els has de canviar cada dos dies.
Clar.
Que si tu dorms despullat has de canviar-los cada 4 o 5 dies. Però que per norma general, mínim una vegada a la setmana, marranot.
M'està agradant molt aquesta secció, Andreu.
Home.
Que ho sàpigues.
Per tant, de moment, amb la primera pregunta tenim clar que l'Andreu...
És un marrano.
I en Joan es salva pels pèls. Exacte. Igual que jo, eh?
Ara.
Anem fent. Val?
Va.
Ja la línia de rentar. Cada quan renteu la funda del coixí, vosaltres?
Cada setmana.
Doncs quan netejo també els llençols.
Oi.
No?
Una vegada a la setmana, igual que els llençols.
Sí, clar.
No? Doncs, senyores i senyors, els experts diuen que s'ha de canviar la funda cada dos dies.
Cada dos dies?
Home, si tenim en compte que està contra la vostra cara, el vostre cabell, i acumula més brutícia que qualsevol altra part del cos.
Però què vol dir aquesta gent? Jo em dutxo cada dia.
És com una fregona. Sí, però és com una fregona el coixí. Llavors... Sí.
Per què com una fregona?
Perquè acumula tota la brutícia, per favor. El teu cabell s'embrut, la teva cara s'embrut. Llavors, tu què dorms sobre el coixí? A veure, hi ha persones que no.
Sí, home, que després del dia tinc el cabell una mica més brut que a l'inici del dia,
home,
segurament.
Home, i tant.
Però tampoc tinc un estropajo al cap, saps el que em vull dir?
Sí, però la funda, de veritat, del coixí s'hauria de rentar més.
No acabo de comprar aquesta teoria, jo.
No, és
perquè
que...
què fa un calb? No la canvia mai, la funda?
Però un calb, fins on jo sé, també té cara, no? No, m'explico?
Ah, val, no és només pel cabell,
No, i escolta'm, això a la fulla de reclamacions dels experts, que això ho diuen experts, eh?
Sí, ve avalat per expertesa.
Després, si voleu, us recomano on he trobat l'article i al·lucinareu.
Sisplau.
Per tant, de moment, són uns marranos. Va. Seguim.
Jo em salvo. No, pel coixí no.
Va, següent pregunta. A quina temperatura s'han de rentar els llençols? És la pregunta. Digues.
Jo, com que estem així, diré 40 graus.
40 graus, mare.
Saps què em passa a mi?
Mare de Déu, s'ha de ser
60. Jo poso un... com es diu això? Una opció de rentat ràpid. No poso la temperatura.
Aigua freda poses, eh?
Sí. A veure, en aquest cas, error. Els experts recomanen rentar la roba del llit a 60 graus,
60, sí.
Centígrads. D'aquesta manera t'assegures d'acabar amb la majoria de bacteris germes.
Ah, clar.
Saps? Escolta, aquesta gent continua dient que es pensen que no ens dutxem.
És que hi ha moltes persones al món, eh? És que no tothom és tan net com nosaltres.
Ara.
Un consell sobre el tema de la temperatura. Podeu observar l'etiqueta dels vostres llençols i seguir les instruccions. No té gaire misteri.
Bona.
Però una vegada heu fet això, heu de tenir en compte que sempre s'ha de posar la rentadora a una temperatura una mica més alta de la que t'indiquen, perquè així es farà una neteja totalment correcta. Per tant, si sou de les persones com l'Andreu, que els renteu dues vegades al mes, almenys seguiu les instruccions i renteu-los bé, perquè si no allò pot ser un niu de bacteris.
Creu que cada cop estàs quedant pitjor, eh?
Sí, bueno. Que, per cert... Tot això és amb la confiança, eh?
Clar, dues vegades al mes.
Clar,
és que dit així
sona molt escarós.
Sí.
Tinc més preguntes, encara, per acabar-vos d'enfonsar en aquest nou divendres de ràdio.
M'encanta.
És recomanable rentar llençols totalment nous? Què dieu, que sí o
sí.
Que no?
Sí.
Molt bé!
Home!
Per fi!
Sí, sí. I a més ho faig, eh?
Sí?
Sí.
Els fabricants, en aquest cas, recomanen rentar els llençols nous abans del seu primer ús, és evident. Semblen coses... Però que no tothom fa, eh? Semblen coses evidents, però no tothom ho fa. En aquest cas, asseguren que és del tot necessari rentar-los per eliminar les micropartícules pròpies de la confecció.
Sí.
A més, també aconseguireu una sensació més agradable i suau. Ens encanten els llençols que són suaus,
sí.
Ja que una rentada, doncs, el que fa és contribuir a eliminar la rigidesa de les fibres que es crea durant el procés de creació. No té gaire misteri. Compreu uns llençols nous, passeu-los-hi una rentadora, sisplau.
Jo ho faig amb els texans, també, això.
Amb els texans.
Sí. Quan compro els texans, rentadora, ja me'ls posaré.
No, aquesta pregunta us ha anat bé, no?
Sí, clar.
Encara en tinc més, eh?
Sí?
Cada quan renoveu els llençols?
Què vol dir renoveu?
És a dir,
cada
quan teniu uns... Correcte. Dius,
ui,
ja no em serveixen, me'n compro uns altres.
Ara sí que dirà algun marranot, eh? Cada vegada que els trec de la rentadora, i si tenen... Saps les boletes aquelles que surten de la roba?
Sí.
Doncs quan surt aquella boleta, fora ja.
Però dona'm un període de temps.
Núria, una cosa, jo et diré... Jo ara us...
Tres mesos, quatre mesos.
Tres mesos?
No, més.
És molt poc, això.
Sí, per això, més.
Jo us diré
una cosa.
Els llençols de Solsona fa potser 10 anys que els tinc.
Val, aquesta és la resposta que buscava, perquè una vegada més demostra ser un marranot.
No, però pensa que no hi dormo cada dia, allà. saps?
Ui, la pena.
No es desgasten tant.
Calcula la meitat, salvar... s'enganxa.
Sí. A veure, en aquest cas, els experts asseguren que els llençols duren més o menys depenent del material, és evident.
Clar.
Però que el cicle de vida mitjà d'un llençol seria unes 240 rentades. Per tant, això significaria que si renteu els llençols una vegada per setmana, com fas tu, Joan, els hauríeu de canviar cada 4 anys i mig. Que
cada
és el que duraria.
Bueno.
No, clar, comptant que l'Andreu el renta només dues vegades al mes, doncs 4 per 2, 8, doncs potser sí.
No, clar, li duren més.
Li duren més.
Sí, clar.
Va, ja per acabar, última pregunta. Què passa si no rentem els llençols quan toca? Atenció, Andreu, que això t'interessa, perquè després d'explicar-te el que t'explicaré el rentaràs cada dia.
Home, surten els...
Ai, de veritat,
els...
no,
Ai, ara no em
fongs?
Sortirà el... No, no,
ai,
fongs no. No, no, tant com fong no, però surten les bactèries aquelles,
clar,
home.
Clar, és que... Tu saps que si no rentes cada dia els llençols, estàs dormint i t'ofereixis tan explícitament i tan gràficament que diràs, Núria, m'has convençut, el rentaré cada dia. Si tu, Andreu, no rentes els llençols, dorm sobre pipí, sobre saliva, sobre restes de cremes que et puguis posar algun dia.
Compte aquí,
inclús sobre cosmètics, sobre maquillatge, en general sobre fluids corporals. T'he convençut o no? Surs d'aquí ja i et vas a rentar els llençols? Sabeu que és el pitjor de tot això, però fora broma, que podeu patir irritacions,
sí,
tenir granets i altres problemes cutanis. Sí. Per tant,
quin és? Cutis, Núria.
Sí, el tens molt bonic, la veritat.
Gràcies.
Per tant, acabada la notícia, hem comprovat que sou uns marranos. Sí, aquest vindria a ser el titular de la jornada.
T'agrada aquesta paraula, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Marranot.
Però que crec que he donat totes les claus perquè ho deixeu de ser, sobretot tu, Andreu. I res, era una notícia d'aquestes per fer un joc avui, que és divendres, i estem contents.
M'ha agradat molt!
Ai, molt bé! Tu, David, t'hem convençut? El nostre tècnic diu que
ara,
sí. Ara. Sí.
Més cosetes?
Sí, la música.
Va.
I avui la notícia musical ens la porta Hens.
Yo tampoco pensé que esto iba a cambiar y nos dejamos de hablar.
El que estem escoltant ara mateix és Todo Cambió, el nou single del cantant madrileny Hens, que s'ha convertit en l'últim avançament abans que l'artista publiqui el seu nou àlbum d'estudi No me odio tanto. No sé si coneixíeu aquest cantant.
No,
feu cares que no, eh?
No, ni idea.
Doncs que sapigueu, per si us agrada, que aquest nou àlbum No me odio tanto veurà la llum el proper 14 d'abril i, segons ha assegurat el mateix artista, doncs en mostrarà tot el camí que ell mateix ha recorregut des del seu debut amb l'àlbum Hensito. Per tant, mira, avui una nova proposta musical.
Perdó.
Hensito, del seu nom Hens.
Es diu Hensito, l'àlbum, eh?
El primer àlbum d'aquest artista, sí. És a dir, és com si jo em dic Núria i faig Nurito.
Et diré una cosa.
No?
Et diré una cosa. No m'hi fotré perquè hi ha arribat Paula Moreno per aquí a Radio Estel i no vull,
no vull
engegar més merder.
Mira,
però clar, Hensito.
Clar, és com si tu fas un disc que es diu Juanito.
Juanito. Qui vols que et prengui en sèrio?
Quede bé, Juanito, quede bé.
Juanito. I Hensito no em desagrada, eh?
Bé.
Saps que... Hans és Joan en alemany.
Sí.
Ah, és veritat.
Meu avi, que era alemany, li deuen Hansi, que és Joanet, en alemany.
Ah, que maco.
Sí.
Molt bonic.
Sí. Sí, sí.
I res, no sé si us ha convençut en Hensito.
Fa bona música.
Però, en tot cas, avui acabo aquesta cara bé amb una de les cançons seves que a mi més m'agrada, que és Batmòbil, i a veure si us convenç.
Batmòbil, eh?
Batmòbil, ens anem superant.
Mare de Déu. Batmòbil i Hensito a Radio Estel. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Si me llama el móvil, yo pillo el Batmóvil, mándame la uni, quiere ver a Robin. Nos vamos solo los dos. Vámonos a conquistar Gotham y te recojo con el Batmóvil. Y nos montamos una peli como si estuviéramos en Toy Story. Vamos a quemar el money y a darle por culo a la poli. Un plan tentador. Yo con un litro, no sé, piénsalo, wow. Hasta que no salga el sol, yo no me piro. Me deshidrato, que poquito he bebido. Quiero tomar el sol contigo, pero no te pases que soy un vampiro. Y ya sé la condena que me espera allá afuera, porque la vida que llevo no es la vida que te enseñan. Pero si vienes conmigo no va a faltarnos de nada. Te lo prometo, nena. ¿Por qué no nos quedamos abrazados? Y te canto, hey, tú me bailas un rato. Estoy ocupado pero con ganas de verte. Te invito al concierto pa' que me desees suerte. Con un equipo que a veces no me lo creo ni yo. Y a mí Kevin haciendo de psicólogo. Tú tan adictiva y yo que quiero de ti todo. Hostia puta. Y si mañana es la portada, papi, tú ves esta cara. Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas. No. Si me llama el móvil, yo pillo el Batmóvil. Mándame la Ubi, que le den a Robin. Nos vamos solo. Thank you.
Y si mañana en la portada, papi, tú ves esta cara. Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas. No, 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 no. No, 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 no. Si me llama al móvil, yo pillo el band móvil. Mándame la Uri, que le den a Robin. Nos vamos solo los dos. Solo los dos.
Y si mañana en la portada, papi, tú ves esta cara. Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas. No, 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 no. No, 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 no. Si me llama al móvil, yo pillo el band móvil. Mándame la Uri, que le den a Robin. Nos vamos solo los dos. Solo los dos.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Un dia com avui...
Vinga, va, gairebé dos minuts que passen de dos quarts de quatre de la tarda i avui a aquesta hora us volem portar amb la caravana a través de la història de la nostra ciutat, Barcelona. I és que aquest diumenge, 12 de febrer, és Santa Eulàlia, patrona de la ciutat. De fet, copatrona de la ciutat. L'existència de Santa Eulàlia a Barcelona com a personatge històric, però, sempre ha estat envoltada de dubtes. I la pregunta clau de tot això és si realment Santa Eulàlia de Barcelona va existir. És per això que ja ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic el responsable de patrimoni immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona i folclorista, Amadeu Carbó. Bona tarda, Amadeu, i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda a tots.
Amadeu, primer de tot, la pregunta clau, com avançava abans, és realment va existir Santa Eulàlia de Barcelona o no?
Veiem, durant molts anys s'ha fet córrer la brama de que Santa Eulàlia de Barcelona era un desdoblament geogràfic de la Santa Eulàlia de Mèrida, cosa que la llegenda que a nosaltres ens arriba, la part de la llegendària, de la història més oral, de la tradició oral, sí que hi ha, és a dir, estem parlant d'una llegenda que és compartida per ambdues santes, no? Uh-huh. Ara bé, hi ha totes unes tradicions textuals, per exemple, que les va estudiar en el seu moment mossèn Fàbrega i que ell ja als anys 50 va publicar un llibre que es deia precisament Santa Eulàlia de Barcelona, es deia una mena de, com de, intentant corregir un error històric, no? En aquest sentit, eh? Sí. Aquest llibre, doncs, ell demostrava d'una manera molt clara de que Santa Eulàlia de Barcelona tenia una tradició textual pròpia que era diferent de la tradició textual que tenia Santa Eulàlia de Mèrida. Què volem dir en tradicions textuals? Doncs tots aquells textos que ens han arribat en relació amb aquesta santa, no? És a dir, himnaris, passionaris, etc, etc. Mm-hmm. I doncs, en Àngel Fàbrega el que feia, deia, i demostrava que Santa Eulàlia de Mèrida i Santa Eulàlia de Barcelona, ja d'antic, al segle VI i VII, tenien una tradició textual diferent i que ja en un moment determinat aquestes tradicions textuals, aquests himnaris, passionaris, etc, arriba un moment que arriben a tenir contacte els uns amb els altres, es fusionen i es barregen les dues tradicions. Clar. D'acord? Això ja ens està dient de que alguna cosa, que aquella negació tan severa que fèiem de que Santa Eulàlia de Barcelona doncs, era un personatge que no existia o que no ha existit i que formava part d'un desdoblament geogràfic, que això passa amb moltíssims sants dels antics, doncs ja comencem a dubtar que sigui així. És a dir, comencem a creure en la possibilitat real de que Santa Eulàlia de Barcelona fos una persona real de la ciutat, no? Mm-hmm. Però podem anar més enllà. Podem anar més enllà i inferir, d'alguna manera, a nivell de partir del que ens diu l'arqueologia, que la possibilitat aquesta, doncs, també l'arqueologia ens diu que probablement Santa Eulàlia, sense mai afirmar-ho, que probablement Santa Eulàlia de Barcelona doncs és un personatge que va existir a la ciutat. Per què? I aquí és molt curiós, no?, perquè la tradició oral ha mantingut viu un relat que, d'alguna manera, l'arqueologia podria, d'alguna manera, ajudar-nos a confirmar.
Compte aquí.
Encara s'ha d'escavar molt, per dir-ho ras i curt. Mm-hmm. La tradició oral sempre ens explica, no?, que el cos de Santa Eulàlia va ser amagat, va ser enterrat en en els indrets que ocupava propers a Santa Maria de les Arenes, el que ara, per entendre'n, seria Santa Maria del Mar, amb una ubicació indeterminada. D'acord? Però això ens ho diu la tradició oral, la llegenda, no?
Sí.
Això és coincident, com, per exemple, els relats orals ens parlen de diversos indrets on va ser executada en crucifixió, en canvi, tots els relats orals coincideixen en dir no, va ser enterrada a Santa Maria de les Arenes, no? Ens hem de situar en un moment romà, en un moment amb tradició funerària romana, que sabem que els romans enterraven els seus morts a les vies, en els laterals de les vies, no?
Sí.
Doncs què passa en el subsol on hi ha Santa Maria del Mar? I això ho tenim estudiat, no? Sabem que hi ha un fenomen, es produeix un fenomen, que es diu tumulatio ex santos. Què és un tumulatio ex santos? Aquesta costum romana que us deia de fer-se enterrar als voltants de les vies,
sí.
Però els cristians, aquells cristians que encara són romans, estem parlant segle III, segle IV, aquells cristians que encara són romans tenen el costum de fer-se enterrar com més a prop, quan se sabia o es coneixia l'existència d'una tomba d'algú que era considerat sant. Pensem que llavors el tema dels sants no era com ara, no eren sants canònics. Els sants eren per aclamació popular i perquè aquella comunitat creia doncs, que tenia un sant en la seva comunitat i punt, ja era sant. Doncs la gent es feia enterrar com més a prop d'aquell cos millor. Per què? Perquè hi havia la creença de que aquell cos sant exercia protecció cap a aquests difunts i que els acompanyava al més enllà amb seguretat. I allà, precisament, on la llegenda ens explica que estava enterrada a Santa Eulàlia, a Santa Maria de les Arenes, allà hi ha un tumulatio ex santos. És Santa Eulàlia de Barcelona o no? No ho sabrem mai. A mi, jo vull pensar que sí. Però, clar, tampoc tenim res, cap element que ens digui no ho és.
Clar. De seguida, Madeu, seguim parlant de les festes de Santa Eulàlia i per això anirem cap a l'ICUP. Abans, però sí que et volia preguntar, Madeu, perquè sempre hi ha hagut confusió entre els barcelonins sobre la figura de Santa Eulàlia respecte a la ciutat. Si hem de definir què i qui és Santa Eulàlia, què és patrona de la ciutat, copatrona de la ciutat, patrona oficial de la ciutat, ben bé com l'hem de definir, Santa Eulàlia?
Patrona, és patrona de la ciutat. L'altre és que comparteixi patronatge amb la Mercè, tot i que la Mercè és patrona de la diòcesi, però és patrona de la ciutat.
Sí,
Mai ha deixat de ser-ho, mai. A més, això, al final, també és una mica per aclamació popular. Una de les patrones de la ciutat és Santa Madrona. Ningú se'n recorda de Santa Madrona.
Correcte.
Per tant, de facto, no?
Sí.
Deixa de fer-ho.
Clar.
Santa Eulàlia és un patronatge molt viu. Només caldrà veure el diumenge la quantitat de gent que visitarà la cripta.
Sí, senyor.
I la Mercè, i la Mare de Déu de la Mercè, malgrat que és patrona de la diòcesi, els barcelonins la tenim adoptadíssima com a patrona. La celebrem a tot drap.
Vaja, que en tenim tres de patrones a Barcelona, eh?
Barcelona té molts patrons i moltes patrones, perquè això dels patronatges és un tema molt complex,
Sí?
Però és sota qui et poses, sota quina protecció et poses. I, malauradament, Barcelona ha tingut molts episodis que s'ha hagut de posar sota la protecció i l'advocació de diversos sants. Sant Roc. Sant Roc no és només el patró de la plaça Nova, és un dels patrons de la ciutat. Per què? Doncs perquè la ciutat li va fer un vot per ser deslliurat de la pista.
Molt celebrat al barri de Gràcia, també, Sant Roc, per cert.
Sí, és un dels patrons. És a dir, Barcelona té múltiples patrons, Sant Oleguer. I sobretot aquests que es conserven els cossos sants, no? Sant Oleguer, Santa Eulàlia, no? Són patrons de la ciutat, i tant que sí.
Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de l'Arcabisbat de Barcelona i folclorista, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana una vegada més i, com sempre, explicar amb meravella tots aquests dubtes que tenim tots respecte a totes aquestes qüestions. Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada i bona Santa Eulàlia a tots.
Igualment, molt bona festa. 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Seguim amb la mateixa qüestió, perquè com que estem parlant de la patrona de la ciutat, Santa Eulàlia, aquests dies Barcelona es va estès de festa. De fet, les festes de Santa Eulàlia del 2023 comencen avui mateix, amb els infants i l'Àliga com a màxims protagonistes de la jornada, amb el pregó que s'ha dut a terme aquest matí, i la sortida des de la plaça Sant Jaume de l'Àliga avui a les 8 del vespre. Però per saber-ne tots els detalls d'aquesta agenda cultural que ens té preparada la ciutat de Barcelona, ja tenim amb nosaltres el tècnic de festes i tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona. Joan Camps, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
I és que avui, com deia, comencen aquestes festes de Santa Eulàlia que duraran tot el cap de setmana i que la consideren com la festa major d'hivern de la ciutat comtal. Al llarg d'aquests dies podrem veure l'Àliga, dèiem, els gegants. Però, Joan, què és allò que no ens podem perdre en unes festes com aquestes? Què ens teniu preparat?
Mira, el protocol del seguici dels protocols de l'Àliga, que comencen avui aquesta tarda, és una d'aquelles coses protocolàries i solemnes que qualsevol barceloní no s'hauria de perdre, perquè és una cercavila en la qual participa un grup petit de cultura popular que van des de la plaça Sant Jaume fins a arribar a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dintre de la Basílica de Santa Maria del Mar, a dintre balla l'Àliga i veure la immensitat de l'Àliga, que es queda tan petita davant de la immensitat de la catedral, és una d'aquelles de la Basílica d'allà, és una d'aquelles coses que no s'hauria de perdre. Això és un d'aquests actes solemnes. Un altre acte solemne, és la passejada de les Ralles, que té sempre com a data marcada al calendari, el dia 12, caigui on caigui, que aquest cop cau en diumenge, i el dia 12 a la tarda, aquesta passejada de les Ralles, que passen per la baixada de Santa Eulàlia, que s'inclinen davant de la imatge de la màrtir, és una d'aquelles coses també molt, 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 molt solemnes. Diguem-ne que la festa de Santa Eulàlia, sobretot, és un mostrador de la pedrera de la cultura catalana, no? Mm. Una mica la pedrera a la qual les colles de diables infantils, les colles de sardanistes infantils, les colles d'esbarts infantils, és a dir, tot el que seria la pedrera, els futurs portadors i portadores del bestiari popular, tenen el mostrador, una ciutat com Barcelona, a la qual ensenyen la seva cultura popular. Una festa absolutament familiar, farcida d'activitats. Una altra de les coses imprescindibles, evidentment, és el correfoc de diables i de bestes infantils que passa el dissabte a la tarda, la trobada sardanista, la trobada d'esbarts... És que, bueno, podria llegir...
Moltíssimes activitats, eh? Mira, entre elles em cria molt l'atenció una. El dissabte 11 i el diumenge 12 comença des del Fossar de les Moreres la ruta eulalienca. Què ens ensenya aquesta ruta de Santa Eulàlia?
Mira, la ruta eulalienca ho fa l'Associació Cultural Joan Amades, que es dediquen a difondre una mica la llegenda de Santa Eulàlia per tots els llocs on es creu que va passar els seus 13 martiris, no? És un recorregut pel Raval i pel barri gòtic, en el que passen per tots els llocs on va passar aquest martiri. També és molt curiós de fer, primer per l'explicació que et donen, i sobretot perquè són carrers que es passa diàriament i no t'hi fixes en aquests petits detalls, i aquí la baixada, i aquí hi ha una marca, aquí hi ha una imatge, i quan vas passejant el dia a dia, quan vas passejant, no, perquè normalment sempre vas corrent, quan vas passant per aquí pel dia a dia, no t'hi fixes. Però després de veure la ruta a l'Alienca, allò t'ho mires amb uns altres ulls. És una activitat absolutament recomanable, que t'orienta i t'identifica molt amb la Barcelona vella, no? Amb la Barcelona de la ciutat vella, en aquest sentit.
I per últim, Joan, i ja et deixem que comencis a organitzar totes les festivitats, que segur que tens un dia mogudet. Al principi escoltàvem una cançó de la cantant barcelonina Julieta Gracián, que de fet vam tenir el gust i el plaer que ens acompanyés un dia a la caravana, i que demà actua a la Lali Jove. Molta gent ja ho deu conèixer, perquè jo crec que ja fa uns quants anys que es fa la Lali Jove, però per qui encara no ho conegui, quan estem parlant de la Lali Jove, de què parlem, Joan?
Mira, la Lali Jove és un projecte del Consell de la Joventut de Barcelona, a la qual aquest Consell Jove, evidentment jove i molt, 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 molt feminitat, vull dir, molt femení, fan una aposta per mostrar la cultura pel jovent. Aquest projecte es desenvolupa en el Moll de la Fusta i comença des de les 5 de la tarda amb tota una sèrie de tallers i d'activitats participatives, i acaben amb uns concerts hi ha grups que estan, que ho estan petant, jo dit, Vull dir, perquè han passat grups que en el seu moment eren desconeguts i ara són superpopulars, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, també és una forma de mostrar la projecció que té Barcelona musicalment, en aquest sentit, i que jo també recomano. El Consell de la Joventut fa una feina molt, 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 molt lloable, molt lloable.
Doncs, com diu aquell, activitats per donar i per vendre amb unes jornades de Santa Eulàlia a Barcelona durant tot el cap de setmana. Tècnic de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona, Joan Camps, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana un dia com avui. Que vagi molt bé, una abraçada i bona festa.
Gràcies, bona tarda i bona festa.
Txt, que fem una pausa i tornem després de repostar, Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Planifiquem, invertim i transformem rodalies amb grans actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i millorar el rendiment de les infraestructures. I com que estem treballant per a tu, executem obres com la duplicació de via entre Parets del Vallès i la Garriga, el nou ramal d'accés a l'aeroport del Prat i la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
El desinformatiu d'en Reventós.
Vinga, va, i a aquesta hora ens posem informatius en aquest programa, més que informatius, desinformatius, perquè arriba el moment que un parell de persones estaven esperant que arribés, entre elles la seva mare. Reventós, què tal, com estàs?
Molt bé, Joan, molt bé. Doncs em trobo perfecte, desitjant entrar en contacte amb el nostre públic.
Estan tota la setmana esperant que vinguis, Desinformem?
Desinformem.
Doncs endavant amb el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. Comencem amb internacional. La veritat del globus aerostàtic xinès que van abatre els americans.
El govern dels Estats Units ens ha volgut convèncer que el globus aerostàtic que va abatre el territori americà la setmana passada i que el govern xinès va confirmar com a propi, amb finalitats meteorològiques, i van dir que es va desviar molt del seu curs previst, forma part d'un programa de vigilància dirigit per l'Exèrcit Popular de Liberació xinès. Ambdós governs estan immersos en una espiral de declaracions i contradeclaracions dintre del marc de l'actual guerra d'Ucraïna, i quan passa això, la principal víctima és la veritat, però nosaltres anem a rescatar-la.
Ara.
El passat dissabte, tota la família Wang estava al jardí de casa seva a Greenland, Arkansas, celebrant el seu ja clàssic baby shower per donar a conèixer el sexe del nou membre de la família que està a punt d'arribar. Moments abans de guardar globus dins de la capsa, que a l'obrir-se desvetllaria el nom i el sexe del bebè, a Wang Shi, el fill gran del matrimoni, no se li va ocórrer una altra cosa que fer una juguesca amb el seu cosí Jian i inflar globus amb Meli al màxim per comprovar fins on podia aguantar sense esclatar.
Clar.
El globus, Joan, no va esclatar, i en arribar el moment de treure la capsa al jardí i obrir-la, clar, jo va sortir disparant en direcció al cel a una velocitat totalment desmesurada. De fet, va ser tan ràpid que ningú no va veure res. Molts familiars encara avui no saben si el nou membre de família serà nen o nena, potser s'enteren ara. Els americans deien que al globus hi havia unes lletres xineses que van identificar amb l'empresa propietària del globus. Doncs bé, aquelles lletres xineses posava Wang Xiaoxing, el nom de la nena, i tot allò que els americans... És nena, per si
s'estan escoltant. Felicitats, la família.
Sí, i tot allò que els americans van identificar com a antenes i elements de transmissió eren els adornos que portava el globus.
Clar.
Després de tot el que va succeir posteriorment, Wang Shi, el fill gran que és qui va provocar tota la situació, solament si li va ocórrer dir, buah, crec que he barrejat massa oxigen amb Eli i l'Elia Parda.
I parlem també de sanitat perquè finalitza l'obligatorietat de les mascaretes al transport públic.
Efectivament, ja no és obligatori portar les mascaretes al transport públic, però malgrat l'aixecament de la prohibició, encara hi ha algunes persones que continuen utilitzant-la. Són els que hem anomenat la resistència.
Ara.
Pau Roures, una de les persones que encara resisteixen a treure's la mascareta, diu, és que jo ja m'he acostumat a utilitzar-la i ara, si me la trec, t'he de dir que em sento una mica nu. Però Pau no és l'únic resistent. També vam poder parlar amb Maria Rubiralta. A Maria fins i tot l'han arribat a increpar, però ella s'ha mantingut ferma. A mi la gent em mira malament, diu Maria, però no m'importa, jo sé que el bitxo encara és a prop. El problema no es queda aquí. Abans hi havien dispensadors de gel hidroalcohòlic, ens diu Pau, a tota la xarxa de metro, i ara quasi no n'hi ha, i jo estic enganxat a aquest gel. Ja no és per higiene, sinó perquè es podria dir que m'he convertit en un sommelier del gel hidroalcohòlic. Doncs, Pau, si ets capaç de dir que ets un sommelier del gel hidroalcohòlic, entenc que continuïs volent portar la mascareta, però, a més, de la boca, posa't una altra sobre el cervell, que ara, aquests pensaments, que no te s'atacabin fora, sisplau, que es quedin dintre.
I atenció, perquè a aquesta hora parlem també de la Casa Reial Espanyola, la cara desconeguda de Froilán.
Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el fill de l'infanta Elena i Jaime de Marichalar, més conegut pel sobrenom de Froilán de Todos los Santos, de Rebechalar i Fiestón, torna a estar a l'ull de l'huracà després d'una macrofesta que s'ha fotut tot tornant d'estar uns dies amb el seu avi, l'emèrit Abu Dhabi. Tal deuria ser el grau de càrrega festiva que duia dins el nebot del rei Felip VI, que va ser arribar i moldre. Diumenge passat va anar al conegut a Madrid com l'after dels afters, d'on va ser desallotjat per les unitats centrals de seguretat.
Com d'aquí?
Un local amb llicència, que tenia llicència de sauna i habitacions.
Ai.
Quan la policia va accedir, hi havia gent fumant catximbes i provant la famosa cocaïna rosa anomenada Tussi.
Tussi es diu
Tussi,
això?
Tussi, es diu Tussi, vale. Es diu Tussi. Jo no ho sé, simplement així.
Ja, m'ho han dit, eh?
Sí. Doncs bé, doncs tenim... Tots tenim molt present aquesta imatge del xerinolaire d'en Froilán,
sí.
Quan, segons les seves amistats, Froilán no és tan així com el pinta dels mitjans. Un dels seus millors amics, Luis Miguel de San Román Riquelme Suazo, ens diu quelcom sorprenent. Jo sempre vull a cubates i a Froilán no hi manera de sacar-le de la Coca-Cola Licht. Froilán, que te va salir el gas por las orejas, le digo. Però nada, él se ríe y sigue con su Coca-Cola Licht. És un tío supersanote. Després, també, Soraya María de la Paz Constanza Königsberg, una amiga forta del jove, també va en la mateixa línia. Froilán, bueno, yo le llamo Froilí, es un chico muy majo. Aunque a veces es en sitios donde hay líos, él nunca se mete en líos. Es más, los intenta solucionar. Como futuro jefe de Estado que es, por ejemplo, cuando una vez estuvimos en medio de una pelea a navajazos, Froilí leyó en alto algunos artículos de la Constitución para apaciguar la situación.
Tu va dir així, diguem-ne, amb aquest tonet...
Sí, així ho va dir així. Jo, la veritat, Joan, és que ja no ho, haré, no ho viuré, però estic segur que quan Froilán sigui rei, que ho serà, si arriba bé als 30 anys, esclar, Espanya tornarà a ser aquell imperi on mai s'amaga el sol.
I parlem també de les conseqüències de l'error en el disseny dels trens de Cantàbria i Astúries.
Anys de retras en l'entrega de trens, ampliació del pressupost i dimissió de dos dels alts càrrecs de Renfe han sigut algunes de les conseqüències esdevingudes després de conèixer que els nous trens que s'havien dissenyat per renovar la flota de Cantàbria i Astúries patien un error en les mesures i no entrarien pels túnels que hi ha actualment en servei a la zona. Això, que òbviament és un problema,
home,
i gros,
t'ho diràs,
està clar, per tots els ciutadans de les dues comunitats autònomes, ha sigut una benedicció per als dissenyadors d'atraccions de Port Aventura.
Com d'aquí?
Sí, sí. Fa temps que estaven preparant una atracció basada en els trens de Renfe, però no acabaven de trobar el punt definitiu que l'impulsés. I ara, en tota aquesta història, ja l'han trobat. Construirem una atracció, ens diu Domènec Puigcerdà, cap de disseny i prestacions atractoturístiques de Port Aventura, on els usuaris puguin pujar a un tren de Rodalies que vagi retrasat un parell d'hores i el maquinista, per recuperar temps, s'hagi de fotre per túnels massa petits que retallin el camí i que facin que la part superior dels trens salti per aires. Tot, òbviament, sense perill per als nostres clients, eh?
No, no,
diu el Domènec. L'atracció, que durà per nom Renfe Rodalies Experience, tindrà com a madrina la cantant Rosalía i dintre dels vagons s'escoltarà tota l'estona en bucle el jingle de la cantant dient «Les Rodalies».
I, òbviament, una setmana com aquesta hem de parlar de la setmana de Carnestoltes.
Correcte, com cada any ja tenim pràcticament a sobre la celebració del Carnestoltes i totes les escoles ja estan preparant les seves activitats per la pròxima setmana. Maria Capmany, una mare de trigèmins que porta els seus fills a l'escola Apolo 13 a les cases d'Alcanar...
Apolo 13,
Apolo 13, sí. Ens ha demanat ajuda perquè diu que no pot més. Diu la Maria, ja estem amb la història de cada any. Tots els anys, un parell de dies abans, l'escola torna a enviar-nos per mail l'humaleït PDF amb les mateixes instruccions per la setmana de Carnestoltes, cada any igual, fet amb l'Ocamba, amb els mateixos pallassos als costats.
Fet amb l'Ocamba, eh?
Amb l'Ocamba, sí.
L'Ocamba.
Aquestes són les instruccions que reben els pares, que rebem els pares. Dilluns, la cara et pintaràs o unes ulleres bufones et portaràs.
Mira.
Dimarts, enamorats estarem i un cor portarem.
Ja.
Dimecres, avui t'aixecaràs i amb el pijama a escola vindràs.
Veus?
Sisplau. Dijous, un pentinat divertit per tenir un dia eixerit.
Ai.
I divendres, de casa vindràs disfressat i amb els amics gaudiràs.
Ara.
Maria està desesperada, diu. Cada any les mateixes històries. Cada any els meus fills, que si jo vull anar a vermell que si jo vull ulleres fosques, que si em pintis la cara millor que els meus germans, que si volen anar disfressats... No puc més! Prou! Maria està desesperada. Sisplau, en nom de totes les Maries que tenim a Catalunya, que són moltes...
Són moltes, eh?
Són moltes. Sisplau, professors i professores, doneu una volteta a això del Carnestoltes. Poseu-vos-ho fàcil, sisplau, gràcies.
I atenció, perquè també aprofitem les festivitats per parlar-vos de consells d'estètica per Sant Valentí. Reventós, un expert en consells d'estètica.
Efectivament, sí, sí. El pròxim dimarts 14 serà Sant Valentí, aquesta data tan senyalada per tantes i tantes parelles del nostre país.
Ara.
I nosaltres, des del Desinformatiu, volem que sigui un dia inolvidable. Per aquest motiu, anem a donar el millor consell que podem donar a tots els homes masculins que ens estan escoltant. Bé, un moment, en realitat són dos. O sigui, el primer... és en recordar-se que Sant Valentí és el pròxim dimarts,
sí,
si s'obliden ja malament. I el segon, i més important, és que per molt que la vostra perruqueria de confiança us insisteixin en que us depileu les celles, escolteu molt bé, les celles no es toquen. Solament us dic que un amic, el dia abans del seu casament, es va depilar les celles,
sí,
i quan la núvia el va veure amb les celles depilades, va parar la boda.
No m'ho puc creure.
Preguntaràs, Joan, per les celles?
Sí, clar.
Sí, bueno, encara més... més ben dit, per les seves conseqüències. Li van preguntar, però per què no vols casar? I ella va respondre, però no l'heu vist, que s'ha depilat tant les celles que sembla l'expresident Zapatero? Jo no em puc enllitar amb algú que en recordi el Zapatero. Així doncs, amics masculins, si voleu que el vostre dia Sant Valentí sigui gloriós, no us toqueu les celles.
I atenció també, perquè destapem un cas, eh? El que no sabíem d'un famós periodista català.
Correcte. Cap de nosaltres a la redacció ens podíem creure les declaracions que va fer al seu propi programa el conegut periodista català Toni Clapés, director del versió RAC1 de la cadena que porta el mateix nom. Tot va succeir a la tarda del 8 de febrer, als vols de 6:15.
Sí.
Toni i la resta de col·laboradors estaven parlant amb Marc Bala sobre l'origen del seu cognom inventat. Quan Clapés va dir això.
Aquesta és la història real.
Bueno, s'han quedat aquí a l'estudi?
No, és que clar...
Que no saben què dir,
Si em punxen, no em treuen sa.
Sí,
això
sí.
Em passa per... Mira, com que escolto habitualment Ràdio Estel, doncs és el que passa, que no escolto aquestes coses. Jo, perdona, jo...
Compte. Així doncs, Joan, que compte. Sàpigues que ara mateix,
sí,
en aquest precís moment,
sí,
amb el que en Clapés està fent el seu programa...
Correcte.
També s'està escoltant. Aleshores, què et sembla si el saludem? El saludem?
El saludem.
Doncs vinga, anem a saludar-lo.
Som-hi, eh? Hola, Toni. Què tal? Com estàs?
Toni, crac, màquina. A veure si ven si fem una col·labo. Vinga, Toni.
Crac, màquina, eh?
Crac, màquina.
Toni Clapés, eh?
Sí.
Val, val. I passem ja a la predicció del temps. Reventós, predicció del temps molt concreta, okay, eh?
Sí, aquesta setmana inaugurem la predicció del temps molt concreta. Molt concreta. I quan diem molt concreta, vull dir molt, molt concreta.
Sí?
Sí, ja veuràs. En Jaume Jové, un amic de la família,
sí,
ha de ser el proper dilluns a les 17:47 al carrer Mare de Déu de Montserrat de Barcelona.
Compte.
Concretament al número 242 per visitar els pares de la seva parella.
Sí.
I necessita saber quin temps farà amb aquell punt concret.
Val.
Molt bé. Doncs Jaume, m'agrada que em facis aquesta consulta.
Sí.
Dilluns, fins a les 17:45:36, farà un bon sol. Però compte que a partir del segon 38 poden caure dues o tres gotes d'aigua. Provinents, no de cap núvol, no plourà. Si és el pis d'en Joanot Moura, del tercer primera,
sí,
que acostuma a regar les plantes a aquella hora.
A
i remullarà una mica un parell de panots. És més, Jaume, si tu et poses sobre els panots, les gotes et cauran a tu, i no els panots. I atenció, que el segon 46 té previst sortir del portal la senyora Encarna, compte, que té un gos,
sí,
que res més trepitjar el carrer, el que fa és ejectar les seves necessitats.
Com d'aquí.
Et recomanem, doncs, Jaume, que t'apartis si no vols anar a casa dels pares de la teva parella amb els pantalons bruts.
Clar.
I si vosaltres, oients, si voleu escoltar, que també us faci aquesta predicció del temps concreta, envieu-nos un mail a temsconcret@radioestel.cat.
Ara.
I Joan, fins aquí aquesta edició del Desinformatiu d'en Reventós, un espai sense voler informar, a vegades s'informa.
Escolta'm una cosa, Reventós, tens,
sí,
tens més mails que els propis treballadors de la casa.
Sí.
T'ho dic ja, perquè has ocupat el del temps.
Sí.
Vas fer l'altre dia el d'horòscop,
sí,
no?
Però el d'horòscop ja podem tancar.
Ja el podem tancar?
Sí, perquè ningú, vale, ningú ha contestat.
Fora, eh?
Fora, vale, fora, sí, sí.
Tens 10 segons,
sí,
per dir-me que regales entrades pel teu espectacle.
Vale, avui a les 8, al Medi, Pub Mediterráneo, Balma 121-29, faig el meu espectacle de comèdia, Esto nos interesará. Qui vingui a taquilla i digui que escolta la caravana a Ràdio Estel té dues entrades gratis.
Toma ja!
Toma
ja! Així s'acaba una secció, Reventós.
Clar que sí.
Gràcies, Reventós, que vagi molt bé. Fins la propera. Nosaltres que us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa, els de veritat, vull dir, i de seguida tornem a la caravana. Va, fins ara.